Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De menys arribem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Aquesta versió de dijous, en tot cas, ja sabeu que a partir de la una doncs gaudirem de les escapades amb el David Velasco. Així que tenim 40 minuts per davant per fer un repàs de tota l'actualitat local i de la temàtica que hem escollit avui. D'entrada, farem una crida. Parlarem i posarem el focus, la mirada, a les famílies d'acollida. Atenció, perquè una família d'acollida no és el mateix que una família que adopta. Són coses diferents. Mateixes famílies, però coses diferents. Si m'expliqueu el raonament de tot això, se m'escapa una mica, perquè el sentit comú també s'ha de dir que és diferent en funció de la comunitat on estiguis. Una família d'acollida és una família doncs, que no adopta, sinó que acull un nen o una nena petit, en aquest cas. Però que aquest nen o nena marxarà amb els seus pares biològics o marxarà on hagi de marxar. És a dir, que no es quedarà amb aquesta família. L'objectiu és que els nens, sobretot els nens petits, a partir dels 0 anys fins als anys que siguin, doncs no estiguin en centres, sinó que estiguin amb l'escalfor, si em permeteu l'expressió, crec que és la correcta, amb l'escalfor d'una família, quan són petits, en aquesta franja d'edat, no? Una família d'adopció és que ja adoptes el nen per tota la seva vida, no? Clar, hi ha moltes preguntes que em podem fer de tot això. I tot ve davant de la xifra de famílies d'acollida que falten, en aquest cas, perquè s'està fent una crida, perquè hi ha 2.000 infants que no tenen famílies d'acollida. Són xifres aproximades, 2.000 infants. Llavors, hi ha una crida que està fent la Generalitat doncs, per animar a que les famílies, no és això, siguin famílies d'acollida. Hi ha un molt què, hi ha un bon què. De seguida, en una estona, parlarem precisament amb el pare d'una d'aquestes famílies d'acollida i, a més, membre de la plataforma, perquè ens expliqui la seva experiència i el què. I què pot passar? Per què aquestes reticències, no? En parlarem. Què tal? Benvinguts a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i, si ens esteu sentint des de Ponent, des del terç nord-occidental català, allà ja plou, i plou, i molt. I, de fet, hi ha una alerta activada per intensitat de pluja ja a aquestes hores, sobretot a la part occidental de Catalunya, en aquest cas, no? Si parlem del Pirineu Occidental, aquí possiblement és on tenim el problema, un bueno, problema. No és un problema, és un problema si fa mal. En aquest cas, la pluja ens cal. Aquesta evolució i aquesta alerta, sobretot de cara a aquesta tarda-nit i ja d'aquesta matinada, s'estendrà pràcticament a tot Catalunya, amb alertes activades pel Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat. I no només serà una qüestió de pluja, sinó també de vent i de mala mar. Així que avui, concretament, avui, dijous, quan tenim l'episodi més important d'aquest tipus de pluges, doncs molta prudència si heu d'agafar cotxe o el que calgui, si us heu de desplaçar, si és que tingueu en compte, doncs que tenim aquestes alertes activades tant matí i tarda, sobretot avui per la tarda, vespre, parlem a partir de les 6 de la tarda, tot això, ja tot això s'intensificarà pràcticament a tot el territori català. Una alerta que s'estén demà divendres pel matí, s'estén no tant per pluja, sinó per vent i estat de la mar. Això és el que esperem per demà divendres pel matí. Així que prudència, perquè la meteo no és... és bona si necessitem pluja, però si hem de viatjar no és gaire bona. Parlant de viatjar, d'agafar cotxe, anem a veure com funciona i com està ara mateix la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. A hores d'ara, a la 9, la continuació de la P7 a França està tallada al voló en sentit nord per una manifestació de viticultors francesos als vehicles que circulen...
Sembla que...
A la P7.
Ara. És que, Mireia, hi ha hagut un moment que no tens sentit. No tens sentit. Hola? Mireia? Em sembla que tenim problemes amb la connexió... Quin gran títol. Sembla que tenim problemes amb la connexió de Mireia Cavaig amb el Servei Català de Trànsit. Intentarem recuperar-la, però bé, sabeu que hi ha una màxima davant de tot això i és sempre prudència i paciència a la carretera. Dit això... Quan fallen les connexions, eh? Afortunadament, no sé... Enriqueta, estàs ahí, ¿verdad?
Estoy aquí.
Bueno, chica, es que yo ya tengo un susto en el cuerpo porque cuando empiezan a fallar las cosas, empiezan a fallar las conexiones y ya es como una cascada de fallos. Así que me alegra mucho de saludarte, Enriqueta.
Vale.
Bueno, ya sabéis que Enriqueta es dietista del Plan 1-2-3, dietista de Clinitec, y ya sabéis que el Plan 1-2-3 es una de las mejores maneras para perder la grasa corporal, bajar de peso. Es un método rápido, seguro y es apto para todos, para hombres, para mujeres. Y vamos a bajar un montón de centímetros y de volumen. Vamos a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas. Así que, Enriqueta, es que vamos a renovar, a limpiar y a adelgazar.
Claro, y a decirle adiós a 2 kilos
eso
para
es.
Siempre.
Eso es.
Con este Plan 1-2-3 que es rápido, que es fácil, que funciona de verdad, que estamos hablando de un producto que es totalmente natural, porque no son batidos, Cruz, que seguimos comiendo y adelgazando. Y el resultado cada día, bueno, nos animamos, ¿eh? Vemos como cada día bajamos volumen y como cada día perdemos peso.
Efectivamente, además, Enriqueta, al bajar de peso mejoramos nuestras rodillas, las articulaciones, vaya, regulamos el azúcar, el colesterol, la hipertensión, y en solo 3 semanas, eso, de 4 a 7 kilos.
Claro que sí. Mira, la primera semana limpiamos con los sobres de piña, que nos ayudan a eliminar las toxinas. Depuramos, reducimos la barriga, eliminamos retenciones e hinchazones y ya perdemos de 2 a 3 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Vamos a cuidar la flora, vamos a mejorar la digestión, vamos a despedirnos y combatir el estreñimiento, a bajar 2 kilos más y a perder más de 3 centímetros de volumen.
Y la tercera semana es el momento de controlar el peso con las cápsulas captagrasas.
Extraordinarias, son saciantes, calman la ansiedad y nos ayudan a atrapar y eliminar la grasa para seguir perdiendo peso. Y el resultado, en estas 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres información? ¿Quieres tu Plan 1-2-3? Solo tienes que marcar este teléfono, 650-51-52-53. Recuerdo que el plan tiene registro sanitario, que es económico y que además los oyentes de COPE se llevan el mejor plan de pérdida de peso con la mejor promoción, ¿verdad?
Hombre, claro, yo me encargo de esa mejor promoción, de explicarla. Sí. Mira, ya sabéis que el Plan 1-2-3 nunca viene solo. Esta vez viene con las 3 infusiones, la detox, la adrena y la lipo. No solo eso, sino además también la faja cinturón reductora y adelgazante por compresión y efecto sauna, pues que moldea, quema la grasa, protege el dolor de dolor la espalda. Todo esto viene con el Plan 1-2-3. Lo único que tienes que hacer es llamar a ese teléfono que te daba Enriqueta. Ahí está ella y todo su equipo, pues, para atenderse sin compromiso. 650-51-52-53. El Plan 1-2-3, ya lo verás, es económico y vas a perder de 4 a 7 kilos en 3 semanas. Una figura 10, una figura del Olimpo, prácticamente. Así que 650-51-52-53. Y es que además es drenante, Enriqueta, el Plan 1-2-3.
Es drenante, nos ayuda a desincharnos, sin efecto rebote. Además, si quieres tu plan, toda la información por teléfono, no tienes que desplazarte a ningún sitio. Y si lo quieres, te lo enviamos a domicilio por mensajería, pero sin gastos de envío, ¿eh? Lo puedes tener, si quieres, mañana mismo. Y el teléfono, te repito, para que llames, 650-51-52-53.
Enriqueta, patunets, moltes gràcies.
Patunets molt grans. Adéu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Noche entera, toda la noche entera. Hay una cola que espera, pero ven con quien quieras. Noche entera, toda la noche entera. Cógeme la cartera.
He començat el programa espantat ja quan fallen les connexions. Sabeu com fallen les connexions? Allò que està allà, que comunica. Diu molt, ja us ho dic ara en confiança, eh? Diu molt de les coses que surten bé. Perquè es nota molt quan surt malament. Perquè en aquest cas ha sortit malament, però diu molt de tot el que surt bé, que això és un bon què. Res, volia fer aquesta reflexió, no? Andrea Gavarró, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Les coses que surten bé, afortunadament, eh?
M'has fet pensar.
Això és que es fa una bona feina. Uh-huh. Va, parlem, abans feia una introducció i parlava de les famílies acollidores, i és un tema, sí, podríem dir que delicat i complex, perquè quan entra el sentiment moments, quan entra l'ànima dins d'aquestes coses, sempre ha de ser delicat. I parlem d'infants no tutelats. També parlarem d'aquesta acollida que, com explicaven, no s'ha de confondre amb l'adopció. Ara mateix a Catalunya hi ha 783 famílies que allà acullen i prop d'un miler de menors acollits. És un balanç positiu, cert, tot això sempre és positiu, però si mirem el que cal, és insuficient. I és que encara hi ha, aproximadament, en xifres rodones, uns 2.000 menors en centres que podien ser acollits.
Exactament.
Gavarró, això seria la no diria la part fosca, però sí la part que encara no s'ha cobert.
Això és seriós, a més, perquè, si em permets aquesta reflexió, els infants són el futur.
I tant.
I els infants, doncs, al final, bueno, són molt moldejables, no? Al final les personalitats es forgen en funció de tot el que vivim de petits i, bueno, els infants han de tenir drets, hem de procurar-los, no? I en aquest context que has exposat, que són xifres, bueno, prop de 2.000 menors que encara podrien ser acollits, són xifres que són tristes, no? La Generalitat, tot just per això, ha engegat una campanya que es diu Acollir és fer família, i és una crida a augmentar el nombre d'unitats familiars que es facin càrrec d'un infant o adolescent durant un temps determinat perquè aquest pugui experimentar el que és un ambient familiar sa.
Bé, jo abans deia que no és el mateix una família d'acollida que una família que adopta. No. Quina és la diferència?
Doncs mira, ambdues són mesures jurídiques que la seva finalitat és ajudar menors, no?, que generalment estan, o bé, si es tracta d'adoptar, estan en estat d'abandonament o amb dificultats familiars en el segon, i es tracta d'ajudar-los en el creixement físic, social i psíquic. L'adopció, concretament, consisteix en el canvi de la situació del menor que passa a ser fill legítim de la parella que l'adopta. En canvi, acollir acostuma a ser de caràcter temporal i no es preveu un canvi en l'estat legal del menor i els seus pares biològics. I encara que sol ser una cosa temporal, implica poder atorgar al menor aquest ambient que dèiem, no?, per a poder-se desenvolupar de manera correcta en lo psicològic, en lo personal, però el nen pot mantenir el contacte amb la seva família biològica. A Espanya existeix el model d'acolliment en família extensa i en família seleccionada. És a dir, dins de la pròpia família, quan els pares no es poden fer càrrecs del menor o el nen va després a una altra família.
Hi ha diferents tipus d'acolliment?
Exacte, perquè potser tu no pots fer-te càrrec d'un nen, no sé, tot un estiu, no?, o tot un curs escolar. Llavors, la Generalitat, per això mateix, possibilita diferents tipus d'acolliment. De menys durada, com el d'urgència i diagnòstic, que permet que un infant visqui amb una família mentre es fa l'estudi de les circumstàncies que han aconsellat separar-lo de la família d'origen. El de tipus simple, que és en el que l'infant és acollit per una família amb la finalitat de retornar al seu entorn familiar abans de 2 anys. I també n'hi ha de més temps, com el permanent, així com acolliments de caps de setmana o vacances recomanats per infants de més de 9 anys ingressats a centres residencials i que necessiten gaudir d'un ambient familiar. O sigui, durant tot un curs escolar a un centre, doncs potser et va bé aquests períodes de desconnexió, no?, pel que dèiem, pel desenvolupament del nen.
Clar, i ara estava pensant en una part important que no hem d'oblidar, estem parlant de la part humana, no?, del que necessita aquest nano, però inevitablement, per molt fred que soni, hem de parlar de diners.
Clar,
i hem de parlar
una despesa.
Sense sí. Pasta. Home, sí, sí. Un niño cuesta. És a dir, clar, està la part econòmica en tot això. Les famílies d'acollida reben ajudes?
Sí, de fet, fa poc el govern va incrementar, justament al març, un 32% la prestació per a famílies acollidores. Llavors rebran ajudes que van des dels 496 euros de nens de 0 a 9 anys, als 532 d'infants de 10 a 14 i 563 quan són menors de 15 fins que compleixen els 18. I també hi ha altres complements que remuneren, com ajudes de fins a 120 euros per cobrir activitats de lleure de l'infant o si hi ha més d'un menor al domicili.
Bé, no sé, clar, hi ha una pregunta que ara faré, precisament, que la tinc preparada, si s'està sentint el convidat, que sàpiga que ha de saber que li faré aquesta pregunta.
Si no la saps, se la pot apuntar.
És que, no, a més, és una qüestió ràpida, perquè arribes ràpidament a aquesta conclusió. Si tu ets família d'acollir i tens un nano, inevitablement hi ha uns llaços
uns vincles,
sentimentals,
no?
Sí. No? Vull dir, uns vincles, no? I saps que aquest nano marxarà.
Uh-huh.
Llavors la pregunta és, famílies que acullen després poden fer el pas cap a l'adopció?
Doncs es veu que això és un tema complex, pel que sé, i que hi ha diverses associacions que reclamen a algunes comunitats autònomes, com és el cas de Catalunya, no?, que es faci una revisió del protocol que segueix en el pas a l'adopció. Alerten que hi ha un sistema que impedeix que aquestes famílies puguin acabar adoptant l'infant, no?, el que acullen, perquè s'acaba posant davant, o sigui, una llista d'espera d'adopcions, i en realitat va en detriment de les necessitats del menor, perquè clar, potser el menor està molt acostumat a tu. Jo entenc que una persona que ha viscut en un centre o ha tingut una situació familiar difícil, doncs li és més fàcil confiar ja amb els pares amb els que està, no?
Clar, no, perquè canviar un altre cop de família significa
tornar a adaptar-se.
Començar de zero, pràcticament, no?, en aquest cas. O sigui, pensant en el menor, en aquest cas, no?
Sí.
Doncs, Andrea, tenim el telèfon a un membre de família acollida, pare d'un membre de família acollida i també membre de la plataforma, l'Alberto Castro, que el tenim al telèfon. Alberto, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia a tots.
Bé, escolta'm, com és la teva experiència, en aquest cas, com a família acollidora?
Vale, la nostra experiència és molt positiva, vale? És una experiència molt, molt positiva, ja fa anys, vale? Va ser després del Covid, el 2020, quan ens vam decidir, vale?, per fer un acolliment, i la veritat que és molt gratificant, eh? No tenim cap queixa. Sí que podem dir que, clar, una acollida no és com una adopció, no és com un fill biològic, és un tema de la documentació, algunes complicacions, algunes cosetes més complicades, visites amb la família biològica. Hi ha algunes diferències, però al final per nosaltres i com a família, nosaltres, vale, la valorem tot molt positivament.
Llavors, Alberto, si malament no recordo, vosaltres vau acollir una nena de 9 mesos.
Així és, una nena de 9 mesos que havia estat en una família d'urgència. Vale? Va néixer a l'hospital, va anar a una família d'urgència i amb aquella nena es va decidir, entre adopció, acollida permanent simple, em va dir acollida simple, vale? I nosaltres vam fer com la família dient, ens vam valorar com a dient per aquella nena, que encara està, amb nosaltres.
Clar, la gran i és una qüestió inevitable, no? Clar, no deixa de ser una família d'acollida, és a dir, aquesta nena pot marxar en qualsevol moment, o no és tan així, em refereixo amb els lligams emocionals que hi ha amb tot això. És una pregunta obligada que no puc evitar fer-la, perquè, ostres, clar, jo m'ho plantejo i dic, ostres, també com a pares heu d'estar preparats psicològicament per una qüestió així, no?
Hem d'estar, i aquesta por sempre està, ¿vale? En un acolliment sempre està la possibilitat del retorn. Què passa? En un acolliment d'urgència, el retorn sempre és 3, 6 mesos, un any, una acollida d'urgència, sempre faràs un retorn, però no és a la família, potser és amb una adopció o és amb un altre acolliment. En d'urgència sempre hi ha el retorn, i aquestes famílies són espectaculars, i saben treballar molt bé. En el nostre cas, les simples i permanents, què passa? Que sempre està aquesta por del retorn, sempre està, ¿vale? Però la pràctica, realment, en famílies no es dona molt sovint, però sí que és realitat que no és com una adopció. En algun moment es podria plantejar, no?, un retorn cap a la família biològica o algun familiar que aparegués, i bueno, té que valorar. Sempre està aquesta possibilitat, ¿vale? Però al final també aprenem, a viure el dia a dia i a disfrutar de cada dia, eh? No,
m'imagino que no és una qüestió de tortura constant, llavors això seria psicològicament insuportable, no? Però clar, és inevitable pensar en tot això, no?
Sí.
Llavors, calen famílies d'acollida. Per què creus que hi ha menys famílies d'acollida o que hi ha aquesta urgència ara mateix de famílies d'acollida? No sé si és ara mateix puntualment o sempre ha estat així.
Bueno, sempre ha estat així. A mi em dóna una mica per què és així, no? A Catalunya també hi ha un compromís, i mireu notícies, va haver-hi un compromís de no tindre menors de 3 anys en centres, no? I resulta que a Catalunya es va signar aquest compromís, o sigui, no tindrem menors de 3 anys en centre i tenim la tira, no? També per lo que sé, quan veus números, estadístiques o xerres, no? Por ahí, hòstia, nosaltres aquí a Catalunya, sobretot, som els primers amb adopcions internacionals, no? Ara, mentre a lloguer, hi ha molts temes aquests que som, hòstia, som al tope, no? Però en tema d'acolliments, doncs no ens acaba, no acaba de funcionar. I una de les pors, jo crec que les preguntes que ja m'has fet, és la por al retorn, no? Que aquest infant pugui retornar a la biològica. Entenc que és això, ¿vale? Però sí que és veritat que costa trobar famílies d'acollida. Sembla ser, eh? Sembla, jo tampoc sóc qui busco, eh? Són les ICIPs i les institucions, però sí, no hi ha moltes. Per exemple, puc parlar d'un d'ells a Sant Quirze, em sembla que són 3, no? No n'hi ha, no és...
No hi ha moltes. Suposo que això deu ser un què, no? Deu ser una barrera, perquè, insisteixo, s'ha d'estar preparat. T'he fet la pregunta, però te la torno a refer, la pregunta, i és el fet de... Vosaltres vau passar algun tipus de prova d'adaptació? És a dir, unes mesures psicològiques per afrontar un possible retorn, unes característiques com a família per fer aquest tipus d'acolliment. Quin tipus de proves vau passar?
Bueno, hi ha un curs, ¿vale? Normalment fem un curs, es fa un curs, hi ha una xerrada, es parla molt al curs, després hi ha unes entrevistes, ¿vale? Amb psicòlogues i tècniques, venen al domicili també, ¿vale? Hi ha aquest procés que és on finalment et validen i et diuen aquesta família és certa, ¿vale? I després el tema de l'infant tampoc no és immediat, ¿vale? Les urgències sí que és més ràpid, però per exemple quan és un acolliment simple i a lo millor ve d'una altra família d'urgència, també el tema de l'infant, de dir, hòstia, us plantegem aquest infant i fins que tu tens a casa aquest infant també hi ha un procés, ¿vale? D'unes setmanes, ¿vale? De poc a poc, que ells també van valorant, ¿no? Com es relaciones amb l'infant, vas una hora a veure o dos, vas una tarda a passejar amb ell, te'l dus una tarda a casa teva, no? I tot això, hi ha un seguiment també per part de la CICIF amb un tècnic que et van valorant això. Ja no tant el procés inicial per validar-te com a família, sinó després el procés, no?, per dir, vale, aquest infant el tindreu en acolliment.
Vale. I la darrera pregunta que et faig, una família d'acolliment pot acabar adoptant aquell nadó o aquell nen o nena?
Això, si vols, és un tema d'aquestes dues setmanes que s'ha liat moltíssim perquè hi ha hagut moltes notícies, hi ha hagut un congrés on ha sortit el tema, a la presentació de la campanya va sortir la pregunta, i això tenim un problema, aquí a Catalunya no, però hi ha comunitats que sí, perquè s'ha donat el problema, per exemple, a València va haver-hi un problema d'una família d'acollida que tenia un nadó acollit i amb els anys van desaparèixer, no? I en tot cas desapareix la família biològica i es determina que aquell nen va amb adopció. Què va passar? Que aquella família, com és el meu cas, estem validats com a acolliments, no com a adopció. Són
d'acord.
Dos camins totalment diferents. I aquella família no es va poder quedar en el nen d'acollida que havia estat amb ells 8 anys. ¿Vale? Va anar amb una altra família amb adopció. Aquí a Catalunya, en principi, és difícil que això passi.
Albert, i la darrera pregunta que et faig és, l'experiència és satisfactòria?
Totalment. Sí, sí.
Totalment.
Sense dubte, eh?
Sense cap mena de dubte, ja us t'ho veig clar. Doncs, Alberto Castro, membre de Família Acollidora, escolta, gràcies per aquesta xerrada i explicar-nos la teva experiència, molt amable.
De res, a vosaltres, moltes gràcies.
Un plaer. Doncs mireu, és un bon què i és una bona manera de fer les coses i la felicitat de l'Alberto es transmitia, no? Va, de seguida parlarem de carmanyoles. D'això en parlarem, però abans, si us sembla, anem a menjar. Anem a buscar autèntic menjar italià. Si ets un enamorat de l'autèntica cuina italiana, el lloc ideal per tu és Los Italianos, la botiga amb productes originals d'Itàlia. Trobaràs plats preparats, pasta al tall, formatges i molt més per viatjar a Itàlia amb cada tast. Visita la botiga Los Italianos al carrer Amigó 38 de Barcelona o al carrer de les Corts 5, o bé fes la teva comanda digitalment a través del seu web Los Italianos.com. Los Italianos.com. Enamorats del menjar italià. És el vostre moment.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Escuchas a Expósito porque...
Las mafias controlan esta ruta migratoria.
Siempre está donde ocurren las cosas.
El trayecto más peligroso, el más complicado, es este último desde el que te hablo. El tapón del Darién.
Sobre el terreno.
Dicen los que trabajan en estas aguas que no es raro encontrarse cadáveres flotando. Terminamos el trayecto y llegamos a Acandí, el lugar donde comienza la selva.
Muchos niños, muchos niños.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Torna la Lliga Montjuïc després de l'aturada. Ganes de viure la passió del futbol amb l'equip número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça... Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Santi Cañizares.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Se nos acaban los ahorros. Sí, algún día tenía que pasar. Vamos tirando de ellos y claro, al final se vacía la hucha. El Banco de España avisa. El ahorro de los hogares españoles se agota.
Nos lo hemos gastado en consumo, nos lo hemos gastado en turismo y nos lo hemos gastado en dos cosas. Uno es vivienda.
Que... Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías debes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Con el plan 1-2-3 de Clinideca adelgazarás seguro, sin esfuerzo, es drenante, te deshinchas y nivelas el azúcar y el colesterol al bajar de peso de 4 a 7 kilos menos y en solo 3 semanas. Enriqueta, cuéntanos cómo.
No son batidos, es natural, apto para todos, con registro sanitario y lo recibes por mensajería sin gastos de envío en tu domicilio, sin tener que desplazarte a ningún centro.
La primera semana con los sobres de piña.
Detox, eliminas toxinas, retenciones, depuramos y 2 kilos menos.
La segunda semana con los sobres de naranja.
Reduces la barriguita, combates el estreñimiento y pierdes más de 4 centímetros de volumen.
Y en la tercera semana, las cápsulas.
Capta grasas, te ayudan a eliminar la grasa. Ya pierdes de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. El teléfono 650-51-52-53 es económico. Y atención, de regalo.
Los tres test, detox, drena y lipo, más el gel adelgazante con rolones para muslos, barriga y caderas, gratis con el plan 1-2-3. Llama ahora al 650-51-52-53 y de 4 a 7 kilos menos en 3 semanas. ¿A qué te gusta? 650-51-52-53.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Mengeu molt de Carmanyola? No sé si mengeu molt de Carmanyola o no, en aquest cas. Jo, afortunadament, d'entrada, no. Però hi ha moltes persones que sí. Yolanda Canales, com estàs?
Molt bé, i cada cop més, eh? Més persones han de tirar de Carmanyola perquè han de dinar fora de casa.
Doncs mira, ara m'ho expliques, però abans vull recordar que si vols vendre el teu cotxe, no sé, tu vols vendre el teu cotxe?
No, la veritat és que no, perquè és prou, no.
Apunta't això, per si de cas en algun moment dius, ei, que vull vendre el meu cotxe, recordmotor.com, en cada quilo, eh? Recordmotor.com, allà és possiblement el millor lloc on vendre el teu cotxe, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho pagaran menys de 23 minuts i mig... Has d'entrar al web recordmotor.com. Amb cada quilo omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés, i si dius que vens de part de COPE Catalunya, doncs et tassarà el cotxe en 200 euros de més. Ja ho saps, la web recordmotor.com amb cada quilo. I dit això, no sé quants tapes poden caber en el maletero d'un cotxe, però supongo que muchos. En este caso, no sé hasta qué punto puede ser sano, se sabe menjar sempre de tàper.
Pot ser, que, si vigiles, evidentment, que és el que diuen els nutricionistes, no? Evidentment, menjar fora de casa és car, surt a uns 220 euros al mes, pot suposar un 13% aproximadament del salari d'una persona, i per això, precisament, molts opten per fer-se el menjar de casa en comptes d'anar a un restaurant. Però, efectivament, han de vigilar els menús, que han de ser equilibrats, però això també comporta planificar-ho amb temps, i sovint no tenim temps ni per cuinar, com qui diu, no? I per això, doncs, diuen els experts que s'han d'apostar per plats senzills, per exemple, per incloure la verdura, que ha de ser el plat principal de fet, amb amanides, o bé sigui cuinada d'alguna forma, i després incloure una font de proteïnes, ja sigui animal o vegetal. Entre les opcions animals, per exemple, l'ou dur, la fruita francesa, el pit de pollastre o el peix al forn, com el salmó. Però també hem de tenir en qüestió...
Quin estrès? Em dones estrès. M'estàs explicant això i ja tinc estrès.
I, bueno, i és només una amanida, eh? Després fruita natural, també.
Sí, no, ja.
També hem de tenir en compte altres qüestions, que no només sigui el fet de tenir un menú equilibrat. S'ha de tenir en compte el transport i la conservació. No, mantenir la cadena de fred, O sigui, és aconsellable portar el fred en una bossa isotèrmica.
Has de fer un curset per això.
Un curset accelerat, clar. I quan es arribi a l'oficina, immediatament portar-lo a la nevera.
A la nevera, sí, correcte, sí.
Separar els aliments cuits dels que estan crus. I després, tan bon punt ja haguem utilitzat el tàper, doncs s'ha de rentar per evitar...
Sí, acaba, perdona.
Les males olors i les restes de menjar que poden acabar generant bacteris. I jo aquí ara anava a donar als nostres oients un consell del nostre tècnic, el Jorge, que diu que funciona de meravella.
Ah, sí? Què diu el Jorge? Això no m'ho expliques, Jorge.
Vam estar comentant i ell diu que funciona, eh? Que jo vaig veure a TikTok, però funciona.
Per rentar tàpers.
Per rentar, o com a mínim per treure-li tot el greix que deixa moltes vegades els tàpers que són de plàstic.
I quin és aquest?
Doncs poses paper absorbent de cuina, aigua, el detergent que utilitzem, o el sabó.
Vaixelles determinats, sí.
Exacte. Tapem, sacsegem, i com es diu, medicina de santo. Provat pel nostre tècnic, pel Jorge. És garantia de qualitat, diu.
Aquesta part de confiança, Jorge, que això no m'ho comentis a mi primer, després, no, això no, eh? Bé, doncs mira, amb aquest consell parlarem d'una qüestió. Ja sabeu, el que t'anava a preguntar era, no sé si saps què és millor, què diuen els experts, si s'ha de ser una carmanyola de plàstic, com aquests tàpers de plàstic que hi ha, o de metall. Quina seria la ideal?
Clar, la gràcia està també en que si s'ha d'escalfar, ja d'entrada... és que sigui apte pel microones.
Aquesta seria ni una ni l'altra.
I escalfar-lo, per cert, de forma uniforme, que tot el plat s'arribin als 75 graus. És estressant, eh?
Yolanda, m'has estressat. Vull dir, ja amb això m'estresso. Tu imagina tots els punts que has de tenir en compte, perquè, clar, jo tinc la base que si ho fas això és per aquestes qüestions, no? Perquè tens pressa. Precisament parlem amb una persona, amb una noia que estudia, que treballa i que menja de carmanyola. Es diu Andrea Moll, que és treballada, a més, d'un menjador escolar. Andrea, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. D'entrada, tu per què utilitzes, per què menges de carmanyola?
Bueno, principalment perquè tinc uns horaris bastant liats.
Sí.
I quan surto de la feina vaig directament després de la universitat i donat que la feina doncs, no puc dinar allà, m'he d'endontar per sí o sí per dinar després de la universitat.
I el tàper que portes és de plàstic? És carmanyola d'aquestes de ferro, de llauna, o com és?
No, és de plàstic.
És de plàstic. I què menges? Què et prepares? Tu creus que fas un menjar equilibrat? Perquè habitualment quin seria el menú que fas?
Generalment no. És a dir, acostumem a fer el sopar més quantitat del compte, llavors el dia següent dino el que vaig sopar el dia anterior.
Ah, es diu supervivència pràcticament això, Andrea. Llavors, entenc que és una, no fas un menjar específic pel dinar.
No. És a dir, no el penso. No, i a vegades, si veig que no hi ha res, em preparo un entrepà ràpid o així.
És a dir, que d'entrades agafes, fas més sopar del que toca i faries una carmanyola pel dia següent. Habitualment, què menges? Vull dir que, perquè clar, en el sopar sí que hauràs de pensar en què fer de sopar. Com és el teu menjar de la setmana?
Doncs pasta, arròs, que és com el més fàcil de cuinar, i després sí que carn típica congelada, i després doncs me la faig a la planxa.
I la pregunta és, tu creus que menges, o que tens un menjar equilibrat en tot això?
No.
O sigui, és conscient, no?, que ho fas perquè ho has de fer.
Sí, és que no tinc cap altre remei.
I no sé si t'has preocupat per això en el fet de buscar alguna receta o alguna manera, alguna forma de preparar un menjar que sigui, no sé, fàcil de fer d'aquests freds, aquestes amanides fredes que es fan de cara... Especial carmanyoles.
Bueno, vaig estar a una conferència d'un cuiner que justament parlava d'això, de com preparar els diumenges menjar ràpid i fàcil que et duri tota la setmana i així mengis bé. I en el moment vaig sortir molt motivada, però després és que és inviable, perquè ja si tens algun plan el diumenge no t'estaràs 3 hores cuinant.
És a dir, que és una qüestió bàsicament d'això, no?, de temps i d'efectivitat. Alguna vegada t'has plantejat, bé, no menjaré de carmanyola, però sí de menú? Anar, jo què sé, a un bar a fer un menú.
Si no m'ha donat temps, o veig que literalment tinc un dia que, per exemple, doncs, també tinc metges o pel que sigui, o no hi ha suficient menjar per sopar o el que fos, jo m'ho he plantejat, però més que menú seria un entrepà.
Un entrepà. Ah, clar, sí. És una qüestió també d'economia en aquest cas, perquè sí, sí, ho entenc perfectament. Clar, pots anar un dia de menú, però cada dia. Llavors, un entrepà aquí sortiria econòmic, no? I ara, perdona, estic fent aquí una revisió, una radiografia del teu aspecte nutricionista, eh? Perquè quan tu demanes un entrepà, habitualment del demanes d'alguna qüestió en concret, vull dir, intentes que almenys que l'entrepà sigui, jo què sé, de un llom, jo què sé, o fas un xoriço, què fas?
No, no, sempre faig vegetal.
Ah, vegetal.
Cuina vegetal, sí. I pa integral, acostuma a ser.
Estàs farta de carmanyoles o no?
Estic acostumada, més que farta, acostumada.
Sí, la veritat, és el que toca. Doncs, Andrea... gràcies per atendre'ns i explicar-nos el teu dia a dia amb la carmanyola. Amb una darrera pregunta que et faré, Com la rentes? Perquè, clar, això suposo que utilitzaràs més d'una o aniran en repetició, no? Com rentes les carmanyoles per assegurar-te que no quedin restes d'un dia per l'altre?
Sí, al mateix lloc on menjo, en cas que sigui un parc, pues, no la rento o la passo per una font, però si estic, per exemple, a la universitat, doncs sí que m'enduc com un petit pot de xampú, però crec que el xampú és lavavajilles, semblant per rentar... Sí. El tàper i ho faig allà mateix.
Allà mateix, directament, no? Sí. Doncs, Andrea, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i per haver-nos ofert aquesta radiografia del teu dinar de tàper diari, en aquest cas. Una abraçada molt forta, moltes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Ostres, hem fet una radiografia nutricionista.
Però l'Andrea fa bé una de les qüestions que hem plantejat, rentar...
Immediatament, perquè no se quede res seco, que després això per treure en funció si queda el raconet del tàper, en funció de com sigui, per treure allò és una bogeria amb l'estropajo allà durant...
Bueno, i no, que utilitzin la tècnica Jorge.
Correcte, la tècnica Martínez.
Sí.
Yolanda, moltíssimes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Que diguis un bon dia. Per cert, ara que estàvem parlant de carmanyoles, mira, si avui estàs menjant de carmanyola, ho sento, però et parlo de la Cabrera. La Cabrera Barcelona. Si t'agrada la carn, això no pots ficar amb una carmanyola, això ho has de menjar acabat de fer, com ho fan a la Cabrera, al carrer Diputació 239, entre Balmes i Rambla Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera Barcelona. Si t'agrada la carn, ja saps que l'assador més exitós de Buenos Aires està també aquí a Barcelona, al carrer Diputació 239.
Ojo al patio. ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Es que la misión no es mi misión. Es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Los viajes del IMSERSO ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del IMSERSO con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del IMSERSO. Porque te lo has ganado.
Misioneros por el Mundo, nueva temporada. Benín Calalei. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
No sé. sé si t'has plantejat com t'agradaria veure't als 70 o 80 anys. Si vols estar àgil, actiu en projectes, viatjant, gaudint, doncs has de tenir el teu pes controlat. I això passa perquè no et sobin gaires quilos, Piensa que una garrafa d'aigua de 5 litros pesa 5 quilos, Si vols mantenir el pes perdut, truca al 93 414 3630. És el telèfon d'Estarben, el telèfon de Clinitec, i demana una visita personal amb la doctora Carmen Torrejón. La primera visita informativa és gratuïta. Es compromet a veure't en menys de 72 hores. 93 414 3631. I dit això, recordar que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz, i després gaudirem de les escapades amb el David Velasco. Prudència, amb totes les alertes que estan activades. Totes les que es poden activar estan activades per intensitat de pluja, per intensitat de vent i per estat de la mar. Així que, prudència, que acabeu de passar una molt bona tarda.